Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. Campanya de SOS Costa Brava per aconseguir fons en la seva lluita contra la construcció del litoral gironí. La plataforma SOS Costa Brava ha llançat una campanya per aconseguir signatures i donatius per finançar els anomenats nyaps urbanístics que volen aturar el litoral gironí. L'entitat també vol pressionar la Generalitat i els ajuntaments perquè atinguin les seves demandes. Amb l'etiqueta Sang Brava, la plataforma ecologista ha creat 7 vídeos que mostren la transformació que han patit molts indrets emblemàtics de la Costa Brava en el sentit que han estat construïts. D'aquí uns minuts entrevistarem una de les portaveus de SOS Costa Brava, que és Marta Ballosera. Molt bon dia a tothom, benvinguts una setmana més a l'informatiu de la ràdio de Lloret de Mar. Avui és dilluns 22 d'octubre i amb quins temes ens despertem? Josep, bon dia.
Bon dia, Maria, i ben retrobada. Aquest dilluns comença la campanya de vacunació de la grip arreu de Catalunya per saber si som un grup de risc i què fem o què hem de fer per vacunar-nos. Entrevistarem Cristina Mas Vidal, que és infermera de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. També repassarem, evidentment, com és habitual els dilluns, tots els resultats esportius del cap de setmana i farem balanç de la jornada de donació de sang del passat divendres a Lloret. Entrevistarem Jordi Borràs, el famós fotoperiodista, autor del llibre Dies que duraran anys, sobre l'1 d'octubre de 2017. El presenta demà dimarts a la Biblioteca Municipal de la mà de la Plataforma per la Pau. I amb Cesca Cornellà, la directora de l'Oficina de Català, farem una crida a formar part de les noves parelles lingüístiques a Lloret. Ella ens en donarà tots els detalls.
Doncs això és el que ha d'omplir de contingut la propera hora aquí a la ràdio de Lloret de Mar, on també us oferirem la previsió del temps i el repàs de l'actualitat general. Us saludem a la producció Roja Giral i Moisés García i aquí en directe posant-hi veu Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Vuit i tres minuts. És el moment de saludar en Miquel Bernis amb tots els detalls de la previsió del temps. Miquel, tu mateix, bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem setmana amb un canvi de masses d'aire, amb una entrada de vent de gregal que avui es deixarà sentir, sobretot aquest matí, amb cops de fins a 40-50 km per hora puntualment, tot i que serà breu aquesta situació de gregal perquè a la tarda ja anirà perdent força i demà tendirà a desaparèixer. Això farà que l'ambient no sigui tan càlid al migdia, sobretot com ha estat el cap de setmana, i es va arribar a màximes de fins a 27 graus en alguns punts de la selva. Avui l'ambient serà bastant més de tardor, tot i que el sol continuarà predominant bastant més que els núvols. De fet, començarà la setmana amb un temps molt tranquil, tant avui com també els pròxims dies. Bona part de la setmana lectiva serà de domini del sol, però compte perquè esperem un canvi de temps de cara al cap de setmana que ens pot tornar a fer aparèixer les pluges i sobretot ens portarà una baixada important de la temperatura. De moment, a curt termini, el que hem d'esperar, de fet, és que la temperatura torni a pujar de cara a demà i dimecres, que tornaran a ser dies bastant càlids per l'època, però de cara al cap de setmana baixar de sobtada dels termòmetres i entrarem en les temperatures més baixes d'aquesta tardor fins ara i valors que podrien fins i tot arribar a ser ja més d'hivern puntualment que no pas de tardor de cara al cap de setmana i fins i tot a l'inici de la setmana que ve. Per tant, podríem tenir aquest any sí una primera situació de fred abans ja de la castanyada. Ho haurem d'anar confirmant els dies vinents. De moment, com dèiem, però pel que fa a l'estat del cel, molta calma els pròxims dies i només seria, en tot cas, el cap de setmana que podrien arribar algunes tongades de pluja.
Moltes gràcies, Miquel. Ara mateix, si fem un cop d'ull als termòmetres, veurem que al barri del Rieral, on hi ha l'estació meteorològica de Protecció Civil, la temperatura és de 15 graus i la humitat la tenim al 79%. Al centre del municipi, temperatura que puja als 17 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
8 i 5, avui és dilluns 22 d'octubre del 2018 I en el cas del Punt Avui és un dia que cal obrir explicant que s'implanta a la Regió Sanitària de Girona l'e-consulta. El servei permet als ciutadans demanar el parer al seu metge sobre qüestions no urgents per correu electrònic. Prop de 1.500 pacients i 200 professionals mèdics i d'infermeria gironins ho fan servir ja de manera habitual. D'altra banda, també veiem a la portada, en aquest cas del Diari de Girona, han destacat que el Consell del Gironès rectifica i elimina les dades de perceptors d'ajuts del web. El PSC demana explicacions i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Diu que es tracta d'un error molt greu que ha violat la intimitat de molts ciutadans. Altres notícies que veiem en aquestes dues portades. En l'àmbit esportiu, el Punt destaca la setena tronada de Márquez. El pilot de Cervera sentencia el Mundial amb la victòria a Motegi i guanya el seu cinquè títol de MotoGP i el setè en totes les categories. Cal afegir que Márquez ha aconseguit el títol quan encara queden tres curses per disputar aquesta temporada. També en esports, el Punt parla dels 40 anys d'èxits en la cursa del carrer Nou. Els corredors Nan Olivera i Genís Pink són els guanyadors absoluts dels 10 quilòmetres. En el cas del Diari de Girona, és el titular principal en esports. 40 anys corrent per Girona. Hi ha una imatge dels corredors de la cursa gironina. També, però, en esports, el Diari de Girona es fa ressò que el Girona juga avui al camp de la Real Societat a partir de les 9 i Eusebio perd Àlex Granell per visitar Noeta i demana una mica més als jugadors. També en esports, contundent victòria de l'Uni a València amb 24 punts de Shai Murphy. El resultat va ser de 61 a 82. El Peralada cau a casa contra l'Ebro 1-2 i ja és el cué. I el Lleida deixa l'Olot sense cap premi a casa, amb un resultat de 0-1. També es fa ressò en un altre ordre de qüestions al Diari de Girona que els jutjats tanquen el segon trimestre amb 35.000 casos oberts. La xifra de dependents es redueix per primer cop des del gener del 2007. També veiem a la portada del Diari de Girona que Andrei Petrov accepta 1,7 anys de presó per corrupció. Va ser detingut, recordem-ho, el 2013 en una operació que va esquitxar l'exalcalde de Lloret, Xavier Crespo. I encara hi llegim al Diari de Girona que Banyoles, una productora, impulsa un documental sobre la sorceguesa i que Vilablareix impulsa una iniciativa per tenir cura dels gats de carrer i busca voluntaris. En el cas del Punt, hi llegim que es fa un homenatge a companys al Coll de Manrella. Mor la delegada del Punt Avui a Madrid, Montse Oliva, dedicada a l'àmbit polític, al periodisme polític. I en l'apartat de Catalunya vol viure en llibertat, al Punt s'hi explica que Junqueras defensa l'autodeterminació davant de Llarena i que Puigdemont i Iglesias analitzen la situació política en una conversa telefònica amb Aposta pel Diàleg.
Més titulars de la jornada, també en aquest sentit. Avui el diari Ara titula Puigdemont i Iglesias obren un diàleg polític sense vetos temàtics. La Vanguardia es fa ressò dels dubtes interns al Partit Popular davant l'estratègia de Casado. El País diu Londres, Berlín i París censuren a Riad per al cas Khashoggi. El periòdico, en primera plana, un titular i som a temps. L'ABC, la universitat que va doctorar a Sánchez, eludeix impostos a través de Nova Zelanda. La Razón, tesis Sánchez, dos punts. El coautor i el jurat declararan en el Senat. I finalment, El Mundo avui obre amb el Tribunal Constitucional avala que l'Estat fixi quotes en l'ensenyament de les llengües.
I si repassem l'actualitat general, també veurem que el sector sobiranista de Catalunya en Comú es planta amb un manifest crític amb la direcció.
Volen tirar endavant una nova plataforma dins del partit d'Ada Colau perquè asseguren que la formació s'ha allunyat del sobiranisme i ha caigut en dinàmiques pròpies de partits convencionals.
Entre els que hi han donat suport hi ha l'Hisenda Alemany, Joan Josep Nuet o l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater. En un altre ordre de qüestions, troben en un pis de Barcelona 560 aparells electrònics robats a tot el país.
Els Mossos d'Esquadra han localitzat 170 propietaris per retornar-los les pertinences robades.
14 anys de presó per un veí de Canet per 5 anys d'agressions sexuals a la seva neboda.
L'home té 71 anys i la nena, durant els 5 anys dels fets, en tenia entre 9 i 14.
En internacional, Alemanya no vendrà armes a l'Aràbia Saudita mentre no s'aclareixi la mort de Khashoggi.
L'Aràbia Saudita diu que no sap com va morir el periodista que era crític amb aquest país del Golf Pèrsic.
A França, un alumne apunta amb una pistola falsa a la seva professora en un institut de París.
El noi de 16 anys exigia a la professora que no li posés una falta per arribar tard. Tot i que l'arma era falsa, els fets han generat un gran debat a França.
Milers d'hondurenys continuen sobre el pont Rodolfo Robles per intentar entrar a Mèxic.
Guatemala i Hondures han presentat aquest cap de setmana un pla de retorn segur per solucionar la tragèdia migratòria que es viu a la regió.
També sobre immigració, a Melilla, un migrant ha mort i hi ha 19 ferits en un salt a la tanca.
Dels 300 subsaharians que hi han participat, uns 200, tot homes, han aconseguit saltar la tanca i ara estan en un centre temporal d'acollida on podran presentar demandes d'asil.
I en esports, l'Espanyol guanya Osca amb un doblet de Borja Iglesias i se situa segon a la classificació.
Els dos gols del davanter gallec atorguen el primer triomf fora de casa als de Rubí, que se situen a un sol punt del liderat.
I fins aquí els titulars quan són les 8 i 11.
Durant tot el mes d'octubre, l'Associació de Bars i Restaurants de Lloret, el Gremi d'Hostaleria i Lloret Turisme organitzen les 16es jornades gastronòmiques de la cuina del peix de l'art. Tasteu una gran diversitat de menús de peix i marisc de qualitat que podreu gaudir en els millors restaurants i hotels de Lloret de Mar. Amb cada menú obtindreu una entrada gratuïta als Jardins de Santa Clotilde i al Gran Casino Costa Brava. Gastronomia i ocis donen cita a Lloret de Mar. Més informació al web lloretdemar.org.
En Taller Informático, grandes descuentos de hasta el 50% en todas las reparaciones, ordenadores, impresoras, portátiles, hasta el 50%. Taller Informático, servicio técnico a domicilio, mantenimiento integral de empresas, grandes ofertas en cámaras de videovigilancia e instalaciones Wi-Fi. Te llevamos tus cintas y toners a domicilio a precios low cost. Llámanos al 972-36-61-27 o visita tallerinformatico.com. Estamos en la avenida de Vidreras 171, al lado del CAP del Río. Taller Informático, tu informático de confianza.
Una pizza, un plato de pasta y un postre de artesanos pueden ser buenos o buenísimos. Esta es la diferencia del restaurante Il Brigantino. Claudio Checón, nuestro nuevo cocinero, se encarga que vengas y repitas. Además de la cocina italiana, podrás degustar pescados frescos y, como gran novedad, el Art Tomahawk. Un menú delicioso con una extensa carta de vinos. Cada dos viernes a las 9 de la noche, cata maridaje en nuestra bodega. Restaurante Il Brigantino. Estamos en el Passeig Marítim número 21 de Lloret. Teléfono 972-37-1228.
La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats, fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana. Tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 20. Residència Continental. Mirarem pel nostre poble.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions, comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972-37-0049.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
Un croissant, un mini o un bon esmorzar de forquilla. I just davant de la platja de Fenals? Ara, al restaurant Xaloc, obrim a les 8 del matí perquè gaudeixis de l'esmorzar amb la sortida del sol. Tenim menú diari amb copa de cava inclosa per 14 euros i els caps de setmana 21,50. Peix i marisc fresc de la costa, arrossos. Recorda que també tenim menú per a grups. Cuina oberta tot el dia. Gaudeix de la brisa del mar amb els productes més frescos i de temporada. Restaurant Xaloc, a la platja de Fanals. Telèfon 972 36 80 03.
Jo sóc del RAC i quan s'espatlla el cotxe també els truco, perquè mentre me l'arreglen em deixen un cotxe de substitució gratuït. I tu, festa del RAC.
Jo sóc del RAC i quan tinc una fuita d'aigua a casa també els truco, perquè tinc incloses totes les reparacions urgents de la llar. I tu, festa del RAC.
RAC, hi som per ajudar.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35.
Clínica Fanals, 15 años.
Clínica Fanals celebra su 15 aniversario con la ampliación de sus instalaciones, con más superficie y nuevos tratamientos para acercarte la medicina estética y regenerativa. Más que nunca, trasplante capilar con la técnica FUE, pelo a pelo, remodelación corporal con láser lipólisis y tratamiento ginecológico y de la incontinencia urinaria con láser. Estos son algunos de los tratamientos que puedes disfrutar en Clínica Fanals y sin salir de Lloret de Mar. Solicita una visita informativa gratuita al 972-36-43-28. Financiamos tus tratamientos de estética. Más información en www.clinicafanals.com. Estamos en la avenida Vila de Blanes, 162 Bajos de Lloret. Clínica Fanals, 15 años contigo.
Disposem de tota l'equipació. Estics, pilotes, raquetes, banyador, bambes, guants, bicicletes, targetes, també. De tots els colors, grogues, vermelles, blaves. Els dilluns de 9 a 10 del matí parlem de tots els esports que es practiquen al municipi a Nova Ràdio Lloret. Escolta Lloret Esportiu amb Moisés García. No t'ho pots perdre.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Vuit i 17, molt bon dia a tothom. Benvinguts al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. Un programa en què avui comencem parlant de la plataforma SOS Costa Brava, que ha llançat una campanya per aconseguir signatures i també donatius per finançar els anomenats nyaps urbanístics que volen aturar el litoral gironí. L'entitat també vol pressionar la Generalitat i els ajuntaments perquè atinguin les seves demandes.
Amb l'etiqueta hashtag Sang Brava, la plataforma ecologista ha creat 7 vídeos que mostren la transformació que han patit molts indrets emblemàtics de la Costa Brava en el sentit que han estat construïts.
Cada setmana en difondran 2 a través de les xarxes socials i en grups de WhatsApp amb l'objectiu de fer-los virals. També han elaborat uns àudios que difondran de manera paral·lela.
SOS Costa Brava ha presentat recursos a 6 dels 11 casos que han denunciat i els costos de tot plegat ronden els 60.000 euros.
L'entitat es va constituir fa 2 mesos i mig. Des d'aleshores han denunciat aquests 11 nyaps urbanístics. La intenció és intentar aturar la resta abans de les festes de Nadal.
Per això fan una crida per aconseguir suports a través d'una recollida de signatures al web soscostabrava.cat i aconseguir donatius que els ajudin a finançar les despeses jurídiques d'aquests processos.
Doncs ampliem la informació donant pas a la Rosa.
Parlem amb Marta Vall-llosera, una de les portaveus de la plataforma SOS Costa Brava. La tenim al telèfon. Bon dia, Marta.
Hola, molt bon dia.
En què consisteix la campanya Sang Brava?
Bé, és una nova campanya que iniciem per fer màxima difusió de la plataforma SOS Costa Brava, tant pel que fa a tots els casos que estem treballant actualment, que són els temes que més ens preocupen de tots els municipis del litoral gironí, però alhora també va enfocada a 2 temes molt concrets. Una, que és la recollida de signatures, que mitjançant la plataforma Change.org estem demanant a la gent que s'adhereixin al manifest de SOS Costa Brava, per tant, totes les persones que estan preocupades per l'especulació urbanística que s'està despertant actualment a la Costa Brava poden fer aquest acte simbòlic, no, aquest acte que ens ajuda a reforçar la no, les nostres demandes, i per altra banda, tot el tema de donatius. Malauradament, les entitats i plataformes que estem treballant en el territori no tenim prou diners per pagar advocats, tècnics, arquitectes, etc. Es fa tota la feina que es pot a nivell voluntari, però sí que hi ha unes feines tècniques que hem de contractar. I hem sumat els costos necessaris per tots aquests projectes, puja a 60.000 euros, que realment són molts diners, però demanem a la gent que si poden fer alguna aportació econòmica per ajudar a pagar aquests tècnics amb l'objectiu d'aturar el projecte, doncs també seran molt, molt benvinguts.
Marta, vosaltres parleu de nyaps urbanístics al llarg del litoral gironí. En el cas del territori lloretenc, quins són, en el, segons el vostre criteri?
Ara mateix, a la pàgina web, que us recomano a tots, que tothom que tingui interès que se la miri, que és soscostabrava.cat, el tema de Lloret que més preocupa és l'autopista, la C32, l'autopista de Lloret i Blanes. A més, sembla ser que hi ha hagut tramitacions noves darrerament que encara posen més alerta a aquest projecte. Ara mateix és aquest, tot i que no es descarta, s'està treballant amb altres projectes, diguem-ne que s'està valorant fins a quin punt estem en una fase de la tramitació per poder-lo impugnar i poder-lo aturar. Sí. Això, si em permets, obro parèntesis i el tancaré. Per nosaltres és, hi ha moltes urbanitzacions absolutament insostenibles en el litoral català, però malauradament no podem lluitar per tots, perquè sí que és veritat que en alguns casos, en pocs, la fase de tramitació és molt avançada, és correcta i, per tant, no tenim res a dir-hi, no? Per tant, estem valorant altres projectes, que això ja ho farem públic en el cas que realment tirem endavant amb aquests temes, però ara mateix, i a més és de rabiosa actualitat, ens preocupa molt l'autopista. Per què? Perquè sembla ser que, bueno, tot aquest tema ja estava per via judicial i es va aconseguir que el jutge apliqui mesures cautelars i aturés la tramitació per un tema d'incompliments greus per part de la Generalitat de Catalunya. I en aquest moment la Generalitat ha fet un nou pas i ha fet part d'aquests documents que li faltaven, ha rectificat part d'aquests documents i ara ens trobem en un moment que hem de valorar molt bé els passes a seguir per intentar seguir impugnant aquesta carretera que realment implica un canvi en aquests dos municipis i més enllà, perquè evidentment aquesta autopista segurament no quedarà aturada on diuen que quedarà aturada, no?
Marta, abans has explicat doncs, que esteu, doncs, heu presentat recursos a diferents casos. Quants casos voleu, o sigui, sou al darrere, quants recursos heu presentat?
Sí. Bé, de fet, cada cas té una fase de tramitació diferent. Per exemple, en el cas, també deixeu-me dir que jo soc portaveu de tota la plataforma, però que els casos i els expedients els porten cada entitat. Per tant, no sóc una superexperta de tots els casos del litoral. Però, per exemple, en el cas de Llançà, que aquest el conec bé, estem en una fase de tramitació molt incipient i som a temps d'encara fer al·legacions, etc. Per tant, estem en fase d'al·legacions quan surti un projecte a exposició pública que a més encara no ha sortit, però que ja les estem preparant. Per tant, estem en una fase, diguem-ne, molt incipient del projecte. Amb altres casos, com el cas de Palamós, en aquest cas ja hi ha grues i ja s'està construint. Però s'ha valorat que les llicències donades són incorrectes i que no s'està executant el que deia el projecte. I davant aquestes irregularitats podem impugnar en una fase com molt més tardana. Per tant, ara en la majoria de casos estem en via administrativa, per tant, estem dins fent al·legacions i estem demanant a la Generalitat de la Catalunya que faci complir efectivament la normativa vigent i que tingui en compte les nostres al·legacions, que estan jurídicament molt ben justificades i plantejades, i en cas de que s'esgoti via administrativa no ens quedarà altre remei que entrar via judicial. Però amb els casos que actualment estem treballant i estan posats a dia d'avui a la web, tot en aquest cas tot està en via administrativa. Per tant, cada projecte és un món i s'ha d'estudiar curosament cada projecte.
Com a plataforma us vau constituir fa 2 mesos i mig, a l'estiu. De moment, quin és el balanç que feu?
realment ens ha, és, jo crec que és un èxit rotund i fins i tot a nosaltres mateixos ens ha superat una mica l'èxit de la campanya. Normalment, quan passen, jo que sóc una persona que fa anys, diguem-ne, que estic en el món ecologista, quan passen aquestes coses, que mai és molt difícil de calcular quan tu fas una campanya, que realment hi hagi tant ressò premsa, tanta gent implicada, tanta gent volent participar, tanta gent amb ganes de fer coses, etc, etc, és perquè és un tema que inconscientment la gent el percep i li preocupa. I això fa que molta gent es volqui aquest projecte. El 4 d'agost s'inicia la plataforma, em sembla que inicialment érem 16 entitats, ara actualment en som 25 i a més estem en procés d'introduir-ne més. L'impacte a premsa ha estat increïble, vull dir, el ressò no només a nivell català, a tots els mitjans de comunicació, de tirada local, de tirada nacional. A més, contínuament ahir vaig parlar amb una periodista francesa, Alemanya, Anglaterra, molts altres països se n'han fet ressò, no sé si per tot el tema del procés d'independència els corresponsals, diguem-ne, tenen més corresponsals i per tant estan més al cas del que es cou a Catalunya, no ho sabem perquè també ens ha sorprès i tot l'impacte a les xarxes socials també ha estat molt, molt gros. A l'inici només fèiem servir els Facebooks i els Twitters de les entitats ja constituïdes i que tenien xarxes socials. Ara fa poc s'ha creat la de SOS Costa Brava, que per tant encara no té molts seguidors perquè fa pocs dies s'ha creat, però realment a les entitats, almenys jo que controlo les xarxes socials de la IED en Salvem l'Empordà, quan poso un tema de SOS Costa Brava té un impacte molt més elevat que altres temes que puguem estar treballant a la comarca. No? Per tant, jo crec que és... No és que tinguem una campanya molt ben feta, que també que hem fet tot el que bé que hem sapigut, sinó que és un tema que la gent, que la consciència de la gent li preocupa moltíssim. I també deixa'm dir que és un tema tan recurrent. Jo a vegades he parlat amb periodistes que em diuen que ells fa 15 anys enrere o 20 anys enrere ja tractaven aquest tema i encara està cuejant, no? Vull dir que realment cal que la Generalitat faci un canvi d'una vegada per totes.
Recollim aquestes paraules. Marta Vall-Llosera, una de les portaveus de SOS Costa Brava, moltes gràcies.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim avançant al Bon Dia, Bona Hora. Falten ara 3 minuts i mig per 9:15. Aquest dilluns, avui, comença la campanya de vacunació de la grip arreu de Catalunya. Els virus grip els canvien de manera contínua, per això cal vacunar-se cada any, ja que la vacuna es prepara per protegir contra els virus que arribaran aquest hivern.
El període ideal per fer-ho són els mesos d'octubre i novembre, tot i que la vacunació també es pot realitzar fora d'aquest període i el seu efecte dura un any.
La vacuna s'elabora a partir de virus grip als morts, per això mai no pot produir la malaltia. Cal tenir en compte que protegeix contra la grip, però no contra el refredat comú ni contra altres infeccions respiratòries víriques.
La campanya va dirigida cada any a un seguit de col·lectius majors de 60 anys, malalts crònics, embarassades, així com personal sanitari.
Ampliem la informació amb en Moisès.
Parlem de la campanya amb Cristina Masvidal, infermera de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
En primer lloc, qui s'ha de vacunar?
Doncs mira, una mica els grups estan molt definits i la campanya de la vacunació va dirigida sobretot a les persones majors de 60 anys, a les persones que tenen una malaltia crònica, una malaltia respiratòria, cardíaca, crònica. Un altre grup seria el grup de les embarassades, que es podrien vacunar també en qualsevol trimestre de l'embaràs. I sobretot aquest any, amb molta incidència, seria el grup dels professionals de la salut. Aquests serien els quatre grups principals.
On cal anar per vacunar-se?
Doncs al centre d'atenció primària, que correspongui, es pot anar i posar la vacunació sense cap problema.
Parlem d'aquesta vacuna de la grip. Té efectes secundaris?
Doncs a veure, la vacunació de la grip, els efectes secundaris que es veuen prioritàriament són uns efectes locals. Locals es refereix doncs, a la zona d'injecció i pot haver doncs, una mica d'envermelliment, induració, dolor, però res que no passi en màxim 24 a 48 hores. No té més efectes secundaris, eh?
Hi ha casos, Cristina, en què estigui contraindicada?
A veure, contraindicat seria només en cas d'una malaltia aguda, que hi hagués en aquell moment doncs, que la persona estigués amb febre alta de 38,5, 39, o bé que hagués sigut al·lèrgic a una dosi anterior que s'hagués administrat, o en algun component de la vacuna. Per la resta, qualsevol persona es podria vacunar.
I les persones vacunades de la grip es poden contagiar igualment?
A veure, sí, aquest és un tema important a parlar, doncs, perquè la vacuna, com sabeu, doncs, es fabrica, es crea a partir de les dades de la vacunació anterior, de la campanya anterior. I aquest virus que corre en l'aire va mutant cada any, un any rere l'altre va canviant. Aleshores, sí que les persones que s'han vacunat es podrien contagiar, però el més important de tot és que els efectes secundaris, les conseqüències greus que provoca la grip, inclús morts, doncs poden variar al posar-se la vacuna. És a dir, que tu podries passar aquesta grip, però les conseqüències que en tindries serien molt més lleus.
El període ideal per fer-ho són els mesos d'octubre i novembre. Per què?
Doncs mira, perquè el pic alt d'incidència d'aquest virus l'hem estat veient sempre aproximadament a partir de finals de desembre i tot gener i febrer. Aleshores, es recomana vacunar a partir d'aquest dilluns 22 que comença la campanya i idealment fins aproximadament el 15 de desembre, perquè els següents 15 dies ja veiem aquest pic de grip i aleshores ja tenim aquest marge de persones vacunades i protegides, que és el mètode de prevenció principal.
I una última pregunta, Cristina. Quantes dosis hi ha per repartir aquí a Lloret de Mar?
Doncs exactament en el terme de Lloret no ho sé. Jo el que sé és el que ens arriba del departament, que són les que han comprat per tot Catalunya, que compren i distribueixen ells des del Departament de Salut i que en total són 1.200.000 dosis. El que per zona, doncs, sí que es fa un càlcul depenent del que s'ha utilitzat l'any anterior, però exactament el número no el tinc.
Doncs Cristina Masvidal, infermera de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, gràcies per aquestes explicacions i molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Ara mateix passa un minut de 9:15. Moment en què tenim a punt amb Miquel Bernis amb els detalls de la previsió del temps. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem setmana amb un canvi de masses d'aire, amb una entrada de vent de gregal que avui es deixarà sentir, sobretot aquest matí, amb cops de fins a 40-50 km per hora puntualment, tot i que serà breu aquesta situació de gregal perquè a la tarda ja anirà perdent força i demà tendirà a desaparèixer. Això farà que l'ambient no sigui tan càlid al migdia, sobretot com ha estat el cap de setmana. Ahir es va arribar a màximes de fins a 27 graus en alguns punts de la selva. Avui l'ambient serà bastant més de tardor, tot i que el sol continuarà predominant bastant més que els núvols. De fet, començarà la setmana amb un temps molt tranquil, tant avui com també els pròxims dies. Bona part de la setmana lectiva serà de domini del sol, però compte perquè esperem un canvi de temps de cara al cap de setmana que ens pot tornar a fer aparèixer les pluges i sobretot ens portarà una baixada important de la temperatura. De moment, a curt termini, el que hem d'esperar, de fet, és que la temperatura torni a pujar de cara a demà i dimecres, que tornaran a ser dies bastant càlids per l'època, però de cara al cap de setmana baixada sobtada dels termòmetres i entrarem en les temperatures més baixes d'aquesta tardor fins ara i valors que podrien fins i tot arribar a ser ja més d'hivern puntualment que no pas de tardor de cara al cap de setmana i fins i tot a l'inici de la setmana que ve. Per tant, podríem tenir aquest any sí una primera situació de fred abans ja de la castanyada. Ho haurem d'anar confirmant els dies vinents. De moment, com dèiem, però pel que fa a l'estat del cel, molta calma els pròxims dies i només seria, en tot cas, el cap de setmana que podrien arribar algunes tongades de pluja.
Moltes gràcies, Miquel. Repassem termòmetres. Al barri del Rieral, ara mateix, a l'entorn de la caserna de la policia local, 16 graus, 76% d'humitat. Al carrer Sant Pere, on tenim els estudis de la ràdio, tenim 17 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui és dilluns 22 d'octubre i veiem amb quines notícies obren els principals diaris. Comencem amb els de proximitat. En el cas del Punt, hi llegim que s'implanta a la regió sanitària de Girona l'e-consulta. El servei permet als ciutadans demanar el parer al seu metge sobre qüestions no urgents per correu electrònic. Prop de 1.500 pacients i 200 professionals mèdics i d'infermeria gironins ho fan servir ja de manera habitual. També destaca el punt avui la victòria de Marc Márquez. Diu, setena tronada de Márquez. El pilot de Cervera sentencia el Mundial amb victòria a Motegi i guanya el seu cinquè títol de MotoGP i el setè en totes les categories. A la imatge, Márquez celebra amb el seu equip la setena victòria en un Mundial de la seva carrera i hem de dir que ha aconseguit aquest títol quan encara queden tres curses d'aquesta temporada. També en esports, 40 anys d'èxits en la cursa del carrer Nou. Els corredors Nan Olivera i Genís Pink són guanyadors absoluts dels 10 quilòmetres. També se'n fa ressò en portada al Diari de Girona amb una imatge de molts corredors en aquesta cursa gironina. Però en esports, el Diari de Girona també publica que Eusebio perd Àlex Granell per visitar Noeta i demana una mica més als jugadors. El partit contra la Real Societat es juga avui a les 9 del vespre. També en esports, València 61, Spar City Leaf 82. Contundent victòria de l'Uni Girona a València amb 24 punts de Shai Murphy. El Peralada, per la seva banda, cau a casa contra l'Ebro per 1-2 i ja és el cué. I el Lleida deixa l'Olot sense cap premi a casa, guanyant el Lleida per 0-1. D'altra banda, el Diari de Girona també publica que el Consell del Gironès rectifica i elimina les dades de perceptors d'ajuts del web. També Lloret és titular perquè Andrei Petrov accepta 1,7 anys de presó per corrupció. Va ser detingut, recordem-ho, el 2013 en una operació que va esquitxar l'exalcalde de Lloret, Xavier Crespo. En un altre ordre de qüestions, els jutjats tanquen el segon trimestre amb 35.000 casos oberts. Les sales socials i del contenciós són les que presenten taxes de congestió més altes. També és notícia que la xifra de dependents es redueix per primer cop des del gener del 2007. I encara és notícia que Catalunya és la protagonista en el debat sobre els pressupostos generals de l'Estat. I és que Iglesias i Puigdemont parlen per telèfon i aposten per obrir espais de diàleg. Se'n fa ressò el Diari de Girona, però també el Punt, que encara afegeix dins de l'apartat de Catalunya vol viure en llibertat, que Junqueras defensa l'autodeterminació davant de Llarena. Apareixen més gravacions de declaracions que mostren com els presos polítics planten cara al jutge.
També el diari Ara es fa ressò que Puigdemont i Iglesias obren un diàleg polític sense vetos temàtics. La Vanguardia avui destaca dubtes interns al Partit Popular davant l'estratègia de Casado. El País titula en primera plana Londres, Berlín i París censuren a Riad per al cas Khashoggi. També a El Periódico hi llegim un titular molt explícit i som a temps, fent referència a hores abans de la DUI, on Urcullo es veu que va instar per escrit a Puigdemont a que no la fes, aquesta declaració de DUI. Es fa ressò, doncs, en una investigació al diari El Periódico en la seva primera plana amb un i som a temps. ABC o encapçala la seva portada amb la notícia que la universitat que va doctorar a Sánchez eludeix impostos a través de Nova Zelanda. La Razón diu tesis Sánchez. Dos punts. El coautor i el jurat declararan en el Senat. I finalment, El Mundo avui obre amb el Tribunal Constitucional avala que l'Estat fixi quotes en l'ensenyament de les llengües.
Altres titulars de la jornada els repassem a continuació. El sector sobiranista de Catalunya en Comú es planta amb un manifest crític amb la direcció.
Volen tirar endavant una nova plataforma dins el partit d'Ada Colau perquè asseguren que la formació s'ha allunyat del sobiranisme i ha caigut en dinàmiques pròpies de partits convencionals.
Entre els que hi han donat suport hi ha, per exemple, l'Hisenda Alemany, Joan Josep Nuet o l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater. Canviem ara de registre. Troben en un pis de Barcelona 560 aparells electrònics robats a tot el país.
Els Mossos d'Esquadra han localitzat 170 propietaris per retornar-los les pertinences robades.
14 anys de presó per un veí de Canet per 5 anys d'agressions sexuals a la neboda.
L'home té 71 anys i la nena, durant els 5 anys dels fets, en tenia entre 9 i 14.
En internacional, Alemanya no vendrà armes a l'Aràbia Saudita mentre no s'aclareixi la mort de Khashoggi.
L'Aràbia Saudita diu que no sap com va morir el periodista, que era crític amb aquest país del Golf Pèrsic.
A França, un alumne apunta amb una pistola falsa a la seva professora en un institut de París.
El noi de 16 anys exigia a la professora que no li posés una falta per arribar tard. Tot i que l'arma era falsa, els fets han generat un gran debat a França.
Milers d'hondurenys continuen sobre el pont Rodolfo Robles per intentar entrar a Mèxic.
Guatemala i Honduras han presentat aquest cap de setmana un pla de retorn segur per solucionar la tragèdia migratòria que es viu a la regió.
A Melilla, un migrant mort i 19 ferits en un salt a la tanca.
Dels 300 subsaharians que hi han participat, uns 200, tot homes, han aconseguit saltar la tanca i ara estan en un centre temporal d'acollida on podran presentar demandes d'asil.
I en esports, l'Espanyol guanya a Osca amb un doblet de Borja Iglesias i se situa segon a la classificació.
Els dos gols del davanter gallec atorguen el primer triomf fora de casa dels de Rubí, que se situen a un sol punt del liderat.
Els diaris parlen de Lloret.
I repassem ara les notícies que es fan ressò del nostre municipi i ho veiem en portada al diari de Girona. El capitós de la màfia russa, Lloret, accepta un any i mig de presó per corrupció urbanística. L'Audiència Nacional celebra avui una vista oral en què jutjarà Santiago Rosselló, exempleat de la banca privada d'Andorra, a qui es demana un any de presó i una multa de 300.000 euros per col·laborador necessari. Recordem que Petrov va estar gairebé 3 anys en presó preventiva per l'operació Clotilde, que va esquitxar l'exalcalde Xavier Crespo, entre altres persones aquí a Lloret de Mar. D'altra banda, al diari El Punt hi llegim que se separen els focs de Girona i de Blanes. El vencedor del concurs blanenc ja no dispararà les fires de Sant Narcís. Recordem que l'Ajuntament de Girona s'ha desmarcat del conveni subscrit el 2012 amb el de Blanes i a què es va afegir Lloret el 2016. I ha decidit ara Girona tornar a convocar un concurs per triar l'empresa que clou la Festa Major. Seguim també amb aquesta notícia dient que Lloret mantenen el lligam amb Blanes, tot i la insatisfacció pel nivell de l'espectacle d'aquest any, segons el regidor de Cultura, Albert Robert. Per tant, veurem si hi ha demandes per millorar el nivell als focs de Lloret o com evoluciona aquest tema. En esports, el Punt Avui, el seu suplement l'esportiu, es fan ressò, com cada dilluns, també el diari de Girona, de la classificació de Primera Catalana. I hem de dir que el Lloret ara mateix és quart amb 14 punts, després d'empatar sense gols contra el Sabadell. La propera jornada el Lloret s'enfrontarà a casa contra el Palamós. També en futbol, avui, tant el Punt com el diari de Girona publiquen la convocatòria d'Eusebio i veiem que entre l'11 titular no hi ha Muniesa, però sí que podria ser a la banqueta. Diuen els dos diaris que Eusebio té tots els seus centrals per triar i remenar. Podria apostar pels centímetres i l'envergadura amb Alcalá, Bernardo i Juanpe, o també hi té Muniesa i el fins ara inèdit Ramalló recuperat d'una lesió. Veurem, finalment, si Muniesa té minuts en aquest enfrontament que es disputarà avui a les 9 del vespre al camp de la Real Societat.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Si vols estar al dia de les tendències econòmiques, informa't amb els millors experts. Conferència amb Santiago Niño Becerra a Lloret. La secció de promoció econòmica i el Servei d'Ocupació Municipal de l'Ajuntament han programat una jornada amb l'economista dins el cicle de conferències desenvolupat per aquest divendres 26 d'octubre a les 11 del matí al Teatre de Lloret. Es parlarà de la competitivitat empresarial, el mercat de treball i el desenvolupament econòmic local. No et perdis la ponència amb el doctor Santiago Niño Becerra. Aforament limitat. Inscripció prèvia al web www.lloret.cat/promocioeconòmica.
Bon dia, bona hora, als esports.
2:03. Comentàvem ara l'empat sense gols del Lloret contra el Sabadell a la Primera Catalana. Tenim aquest resultat i també en tenim molts d'altres per repassar. Amb en Moisès, molt bon dia.
Hola Maria, molt bon dia. Doncs comencem per l'empat a 0 del club de futbol Lloret. Va ser contra el Sabadell Nord i l'equip d'Albert Batllosera, que ja ha sumat 3 jornades sense guanyar. Tot i mereixer més, no va poder obrir el marcador en cap moment. Tot i comptar amb unes ocasions durant el segon temps, Diego Zaya sol contra el porter, Bucari amb una pilota al travesser i també un partit amb polèmica amb la decisió de l'àrbitre Caro Gallardo, que va anul·lar un gol de cap a Marc Vilà. A més, els juratencs van acabar amb 10 homes per l'expulsió en el tram final del defensa Nil Victori. Amb aquest empat, el Lloret suma 14 punts en aquesta primera catalana. En l'hoquei Lliga, el club hoquei Lloret va sumar la segona victòria de la temporada. Va ser per 5-4 contra l'Alcoi. Un partit en què els homes de Josep Codina es van avançar per mitjà de Lluís Grau, però els rivals van aconseguir empatar de manera momentània. El partit arribava al descans amb un resultat de 3-2, després de dues dianes de David Plaza, que repetiria a la segona part, i també feia gol Joan Gelmà per sentenciar el partit amb aquest 5-4, que fa que el Lloret pugi al sisè lloc de la classificació amb 8 punts. En futbol sala, victòria per tercera vegada consecutiva ja del Club Unió Futbol Sala Lloret. Va ser per 3-1 contra el Centella. Era la tercera jornada de la Divisió d'Honor Catalana, que, com diem, ha deixat una nova victòria pels lloretencs. Ayub Mouka va fer els dos primers gols en els minuts 8 i 9 i 19, i el tercer va arribar en el 33 per mitjà de Khalid El Alami. Els rivals van ratear diferències, però els homes de Joaquín Hernández, que van sumar els punts, ja en tenen 9 i lideren la classificació. També va guanyar el Club Vòlei Lloret, va superar el Vall d'Hebron en un partit molt disputat. Les lloretenques van perdre els dos primers jocs per 17-25 i 19-25. Els dos següents van ser favorables, 25-23 i 25-23. I en el set de desempat, 15-12, victòria final 3-2 per al Club Vòlei Lloret. I també expliquem que el sènior femení del bàsquet Lloret va patir la primera derrota de la temporada. Després de tres victòries consecutives, l'equip de Marci Urana va caure 37-57 a casa contra el Badruna Palamós i acaba la jornada en el quart lloc amb 7 punts.
Doncs, Moisès, entenem que tot això s'ampliarà al Lloret Esportiu.
Amb els seus protagonistes.
Doncs d'aquí a un quart d'hora. Moltes gràcies i fins ara. Bon dia.
Fins ara.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim avançant, destacant una presència a demà dimarts aquí a Lloret. Ve el reporter gràfic Jordi Borràs a presentar el llibre Dies que duraran anys.
Reuneix més de 200 fotografies sobre la tardor del 2017, tant de l'1 d'octubre de l'any passat com dels fets anteriors i posteriors.
Uns fets que quedaran gravats per sempre en la memòria col·lectiva, com l'astúcia popular a l'hora de custodiar urnes i paperetes, les primeres detencions a càrrecs públics, la mobilització general de la societat, la violència policial o la resistència pacífica.
La majoria de les imatges són del mateix Borràs, però n'hi ha també d'altres fotoperiodistes, de Sergi Alcázar, Oriol Clavera, Ramon Costa, Cires Clasans, Ramon Ferrandis, Albert García, Santi Iglesias, Míriam amb Lázaro, Carles Palacio i Carles Ribes.
Les fotografies s'acompanyen de textos d'un seguit d'autors com Anna Vallbona, Gent Díaz, Marina Espasa, Natza Ferrer, Albert Fons, Raül Garrigasait, Jordi Lara, Adrià Pujol, Gemma Ruiz o Joan Tudó. Donem pas de nou a la Rosa.
La presentació del llibre Dies que duraran anys va a càrrec de la Plataforma per la Pau. És aquest dimarts a partir de les 8 del vespre a la sala polivalent de la biblioteca. Tenim el fotoperiodista Jordi Borràs al telèfon. Bon dia.
Bon dia.
Per què creus que és important recollir en un llibre les fotografies de l'1 d'octubre del 2017?
Doncs per molts motius, però per començar n'hi ha un de bàsic, que és que el referèndum no es va viure de la mateixa manera a Lloret que a Barcelona, que a Sant Jaume de Frontanyà, que a Deltebre. És a dir, no hi va haver un sol referèndum. Hi van haver tant referèndums com persones van anar a votar. I amb aquest llibre intentem reflectir això, no? És a dir, la pluralitat de punts de vista i de coses diferents que van passar durant aquell dia, i no només durant aquell dia, sinó durant la tardor de 2017. De fet, el llibre engloba tres mesos de 2017, i va des del setembre, des dels plens del setembre, del 6 i el 7, fins a la manifestació de Brussel·les el 7 de desembre.
Per tu, quines són les imatges més impactants que recull aquest llibre?
La resposta fàcil seria les de la violència policial, però jo crec que les més impactants, si posem a pensar una mica, no? És de com la gent va organitzar aquell referèndum, no? De les fotografies de 4-5 de la matinada a l'Escola Industrial de Barcelona fent una cadena humana per transportar les urnes, de la vaga general del 3 d'octubre. És a dir, jo crec que a nivell, no, impactant segurament allò que primer se'n va a la vista, doncs, és dels ferits, de les càrregues policials, però per mi les que són simbòlicament més importants són les de la gent i les de l'organització popular.
I ara que ja ha passat més d'un any, com recordes aquella tardor, la del 2017?
Doncs molt moguda i molt estressant, francament, perquè en una tardor vaig fer les fotos que generalment faig en un any, no? Jo en un any faig entre 50 i 60.000 fotos. El 2017 en vaig fer 140.000, 60.000 de les quals només a la tardor. Per tant, això et pot donar una idea del volum de feina que hi havia, no? És a dir, cada dia hi havia 3, 4, 5 actes que havies d'anar a cobrir i és que no et donava temps d'assimilar el que estaves fent que ja n'havies fet dos més, no? És a dir, per una paraula, no? Per una part, no? Jo crec que la paraula il·lusió, com a independentista que soc i que mai m'he amagat, doncs és evident que la il·lusió estava present, però per l'altra banda, doncs amb un estrès a nivell laboral molt, molt important.
Què busca aquest llibre? Fer reflexionar a qui doncs, contempli les imatges?
Fer reflexionar, fer recordar i sobretot mostrar, jo crec que l'eimotiv del llibre, al cap i a la fi, és una història bonica, no? I és una història optimista, que és allò de si volem, podem. És a dir, ens van dir per activa i per passiva que no podíem fer el referèndum, que les urnes no arribarien a les escoles, que no podríem anar a votar, que no podríem obrir els col·legis electorals, i ho vam fer perquè vam creure. Es van unir tres astres, no? Que és la gent, els partits polítics independentistes i les institucions catalanes, no? La unió d'aquests tres planetes va fer possible una cosa que era pràcticament impossible.
I creus que realment aquells fets quedaran per sempre a la memòria col·lectiva?
Bé, la memòria canvia. Jo crec que hi ha arribat al punt de que fins i tot estem parlant d'una etapa que té un punt de llegendari, no? Si estiguéssim al segle XVII, potser tindríem rondalles sobre com van arribar les urnes a lloc, no? I jo crec que els nostres fills, quan siguin més grans, els hi explicarem, i els nostres nens, que tal va portar una urna, que l'altre el va amagar i que el tiet Joan i la tieta Enriqueta doncs, van fabricar paperetes a la impremta. Sí, sens dubte han marcat un punt d'inflexió a nivell de la història del nostre país, però també a nivell de l'Estat. És a dir, és evident que la relació de Catalunya amb Espanya no tornarà a ser la mateixa i que això és provocat precisament per una concepció supremacista, és a dir, aquest impuls, no? Allò que va començar amb una firmita contra los catalanes, no? De l'Estatut de 2005, doncs ha acabat com ha acabat. Que tampoc comença allà, comença molt abans, no? Però jo crec que a partir d'aquell moment es demostra que el famós estat de les autonomies, que el règim del 78 comença a trontollar perquè ja ha tocat sostre.
Doncs Jordi Borràs, fotoperiodista, agraïm moltíssim la connexió telefònica, l'entrevista, tenim moltíssimes ganes d'assistir a aquesta presentació que és dimarts al vespre a Lloret de Mar.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim a 8 minuts per les 9. Avui s'obren les inscripcions d'una nova edició del Voluntariat per la Llengua a l'Oficina de Català per formar parelles lingüístiques. En parlem amb la directora de l'Oficina de Català de Lloret, Cesca Cornellà. Bon dia.
Hola, bon dia.
Per situar una mica els oients, recordem què són exactament les parelles lingüístiques.
Les parelles lingüístiques estan formades per dues persones o més, llavors ja parlaríem de trios, etc., en què una de les persones parla català normalment, és catalanoparlant, i les altres estan aprenent l'idioma. Aleshores, aquestes parelles, trios, quartets, etc., es troben una hora a la setmana, durant 10 setmanes, per parlar en català, i ja està, és tan simple com això. De manera que s'aconsegueix que la persona que està aprenent el català cada vegada el parli més fluïdesa i s'extengui l'ús social de la llengua.
I hem de recordar que per l'experiència d'altres anys, moltes vegades aquestes trobades van molt més enllà d'una hora setmanal.
Sí, tant, sí, sí. A vegades no, a vegades la gent té l'agenda molt ocupada i compleix les 10 hores i s'ha acabat, però clar, crees un vincle amb la persona, crees un hàbit de trobada setmanal i hi ha molta gent que ha perdut el compte i fins i tot que aquesta trobada setmanal s'ha convertit en amistat i ja no saben on tenen el carnet de parella lingüística, per dir-ho així.
I quantes parelles es preveu fer aquesta temporada?
Doncs suposem que anirem a la línia de cada any, que entre l'edició d'ara, del novembre, i la del març, una setantena, més o menys.
Una setantena de parelles. Sí. Si algú que, perquè n'hi ha moltes que, ho diem també sempre, repeteixen cada any, però la intenció entenem que és trobar persones noves, què han de fer els interessats?
Sí, sí, posar-se en contacte amb nosaltres via telefònica, presencialment a l'oficina, per correu electrònic, a través del web del voluntariat, és a dir, les vies de comunicació són múltiples i la qüestió és que es posi en contacte amb nosaltres i ens digui més que res, o sigui, a part de quatre dades, el que ens interessa més és la disponibilitat horària, perquè al capdavall la nostra feina és posar en contacte persones que poden quedar un dia en concret, o sigui que hi ha un horari uns dies a la setmana que els hi va bé i llavors nosaltres hem de posar en contacte dues persones amb la mateixa disponibilitat.
Els requisits són mínims, no? Simplement tenir disponibilitat i...
Mínims, mínims. És que una hora a la setmana pràcticament tothom la té. Llavors els requisits són ganes de participar en aquest programa, que l'experiència ens diu que està molt bé.
I des de l'oficina es faran activitats complementàries, com s'han fet altres vegades?
Sí, sí, sí. Ara el dia 8 de novembre, que és quan fem la presentació de les parelles que es formin, per exemple, com que estem celebrant l'any Fabra durant tot aquest any, farem una lectura dramatitzada dels homenots que Josep Pla va dedicar a Pompeu Fabra, i anirà a càrrec d'un antic alumne nostre, que és voluntari per la llengua, que és l'Eduard Soler, que és un professional de la veu, del doblatge, i ho fa molt bé. I és un acte obert a tothom, però clar, especialment a les parelles lingüístiques. Després farem la festa de Nadal com cada any, per Sant Jordi també fem una activitat adreçada a tothom, però especialment hi convidem els alumnes i les parelles lingüístiques i entremig segur que sortirà alguna altra cosa de sortides de coneixement de l'entorn, etc.
Doncs un programa per gaudir amb aquestes parelles i comentaves a l'inici de l'entrevista també en alguns casos trios o grups de quatre.
Sí, sí, sí. A vegades perquè per disponibilitat horària, que hi ha un horari en concret que només hi ha un voluntari que pot i després es troba amb dues o tres persones, però la majoria de vegades és per voluntat pròpia de les persones que hi participen, perquè, mira, en el format parella potser els hi sembla que trobar-se amb una persona que no coneixen pot ser una mica fred o que costi al principi, i a vegades dues persones que van juntes a classe de català diuen nosaltres dues volem anar, volem tenir un voluntari, i llavors es forma el trio. I tenim quartets i tenim de tot, és a dir que el format no és problema.
Doncs és que a Cornellà queda dit, les persones interessades que s'adrecin a l'oficina de català i podran també ampliar la informació. Moltíssimes gràcies com a directora del centre i que vagi molt bé, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia a tothom.
Hi ha 3 minuts per les 9, fem balanç ara de la jornada de donació de sang de divendres passat aquí a Lloret. I ho fem parlant amb Meritxell Casacoberta. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com va anar la jornada?
Doncs molt bé, realment estem molt contents perquè, bueno, els resultats van ser molt bons. A Lloret, al teatre, vam arribar quasi a 130 persones que van venir, 121 van donar sang, 5 oferiments, i sobretot el teatre, aquests resultats del teatre, d'aquests 121 que van poder donar sang, 13 persones eren noves, que per nosaltres això és molt important. I al Rieral també vam superar les previsions, vam tenir 45 donacions i 6 oferiments. Molt bé, francament estem molt contents.
Per tant, una bona valoració després de comentar durant força temps que sí, costa una mica Lloret.
Sí, 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 costa una mica. El que passa que, bueno, ja l'any passat vam tenir la col·laboració de l'Institut Rocagrossa. Per nosaltres és molt important que hi hagi un relleu generacional i que les escoles i instituts ens ajudin amb aquest fet. I aquest any, a més, tindrem també dues incorporacions més d'escoles, com és l'Immaculada Concepció i l'Institut Escola, d'aquí també de Lloret.
es fa a través de programes pels alumnes?
Sí, sí, sí. Tenim un... Bueno, amb els més grans li diem servei comunitari, que de fet és un servei que a partir del curs que ve, del curs vinent, serà obligatori, ho tindran curricularment amb els alumnes de tercer o quart d'ESO, depèn del que escollin a l'institut, i amb els més petits, bueno, en diem aprenentatge i servei. Uh-huh. Que, bueno, conscienciar-los, doncs, amb ells, no?, de la importància de donar sang i, bueno, són ells, de fet, els que després ens ajuden a fer una mica la campanya de donació de sang.
La intenció és que ells arrosseguin als familiars perquè vinguin a donar sang?
Sí, exactament. En aquest moment, clar, per donar sang s'ha de ser major de 18 anys, la majoria d'ells no el tenen encara, per tant, sí, que portin amb els seus familiars a donar sang, però també conscienciar-los amb ells, perquè, de fet, és el que et comentava, ells hauran de ser el nostre relleu generacional.
Mm-hmm. I ara mateix com estan les reserves de sang?
Bé, aquest cap de setmana no ha anat malament, hem pujat una mica més de com estàvem la setmana passada, però bueno, tot i així encara estem fluixets, estem ara amb 6-7 dies de reserva, quan l'ideal per nosaltres seria 8-9 dies.
Uh-huh. I pel que fa als grups 0 negatiu i A negatiu, s'ha recuperat una mica perquè es deia que feia falta
sí,
molta?
Sí, també hem pujat una miqueta, realment hem tingut, bueno, amb la crida que vam fer a nivell de tot Catalunya, ara sí, també amb zeros negatius i As negatius estàvem amb reserves de 2 dies, vull dir que era realment preocupant, ara hem pujat també una miqueta més a 3-4 dies, però bueno, segueixo insistint, nosaltres el que ens interessa és que la constància de la donació de sang, no?, que ara en una setmana ens pugi també molt de cop la donació, tampoc no és el que ens interessa, és el fet de conscienciar la gent que no perquè nosaltres sortim pels mitjans a fer una crida és quan s'ha de volcar tothom a donar sang, sinó la constància de la donació de sang.
Uh-huh. I per si algú ens està escoltant, abans d'acomiadar-nos, no va poder anar divendres a la donació d'aquí Lloret, com ho pot fer? Pot adreçar-se a algun centre de Girona?
Sí, en principi nosaltres aquí a Girona fem campanya, bueno, tot el que és província de Girona fem campanya de donació de sang cada dia, vull dir, cada dia estem en dues o una o dues poblacions. És molt fàcil, si algú us vol adreçar amb una població, mirant a la nostra pàgina web, la del Banc de Sang, trobareu on estem a nivell de tot Catalunya. I si no, bueno, el Trueta cada dia es pot venir de 9 a 2 i de 4 a 8 fins i tot els dissabtes al matí.
Doncs en prenem nota, Meritxell Casacoberta del Banc de Sang i Teixits de Girona, i moltíssimes gràcies un dia més per atendre'ns aquí a la ràdio. Que vagi bé, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres per la vostra col·laboració, gràcies.
Ara mateix passa un minut i mig de les 9. Moltes gràcies a tots i tornem demà a les 8 en punt.